Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí els Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Dos minuts i mig que passen de les 9 del matí. Us ho estàvem explicant avui. El president del Consell General del Poder Judicial ha convocat un ple per aquest proper dilluns per estudiar la petició que li han fet els vocals de l'organisme per posicionar-se en contra de l'amnistia que ahir van acordar Esquerra Republicana i el Partit Socialista. En la seva petició, els vocals contraris a l'amnistia alertaven que la degradació que suposaria una eventual llei de perdó als encausats del procés seria greu. Tots els vocals proposats en el seu moment pel Partit Popular tenen el mandat caducat i exigeixen fer una declaració institucional, com dèiem, de l'òrgan de govern dels jutges que es mostri contundent en contra de la llei de perdó que han pactat Junts i Esquerra amb el PSOE. Per parlar-ne de tot plegat, hem convidat avui a Joaquín Urías, professor de Dret Constitucional i exlletrat del Tribunal Constitucional. Professor Urías, molt bon dia, buenos días.
Hola, bon dia, què tal?
Senyor Urías, els vocals del Consell General del Poder Judicial poden paralitzar aquesta llei d'amnistia tenint en compte que tenen el seu mandat caducat?
No pueden, porque además el Consejo General del Poder Judicial no tiene nada que decir sobre una ley que se va a discutir en el Parlamento. Quiero decir que esto va a ser una proposición de ley que van a presentar los grupos parlamentarios y según la norma española el Consejo General no tiene nada que decir. Así que si hacen algo, pues será una declaración institucional para llamar la atención, pero sin ningún efecto jurídico.
En aquest cas sí que pot fer-ho el Tribunal Constitucional?
Claro, eso es diferente. Una vez que la ley esté aprobada, cuando tengamos una ley, cuando se esté aplicando, cuando ya haya personas que se deje de perseguir porque hay una ley de amnistía, entonces alguien lo puede llevar al Tribunal Constitucional y al cabo de un tiempo, que eso tardará años, pues el Tribunal Constitucional podría eventualmente anular la ley o tendría que mantenerla en vigor.
Que tardi anys vol dir que durant tot aquest procés la llei d'amnistia s'aniria per terra o seguiria funcionant aquests anys de procés, diguem-ne?
A ver, querría decir que en ese tiempo la ley se aplica, pero en algunos casos eventuales algún juez podría interponer lo que se llama una duda prejudicial, una cuestión, y preguntar al Tribunal Constitucional y suspender la aplicación de la ley. Es decir, que en algunos casos pendientes la ley estaría todo ese tiempo, pues, sin saber claramente si se va a aplicar o no a algunas personas.
Tornem al Consell General del Poder Judicial, si li sembla bé, i aquest mandat caducat de la majoria dels seus lletrats. Què significa per un país com l'estat espanyol que la majoria dels lletrats del Consell General del Poder Judicial tinguin el mandat caducat?
Bueno, lo que significa es que en la práctica no tenemos un, o no, no deberíamos tener un órgano que controle o que gobierne a los jueces. Se eligen a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, se los elige por 5 años y llevan 10, o sea que llevan ya 2 mandatos, porque el Parlamento no es capaz de elegirlo, porque el Partido Popular lo bloquea, porque en este momento el Partido Popular tiene mayoría y sabes que si los cambiaran, pues dejaría de tener mayoría. Bueno, eso significa que muchas cosas que no se pueden hacer y sobre todo que significa es que no se garantiza la independencia judicial en España, porque si el Partido Popular se empeña en controlar a los jueces, a pesar de que ya no le corresponde, pues lo que tenemos es que el Poder Judicial español está en manos de quien no debería.
¿Ya ha habido ya mandato europeo para que eso cambie, ¿no?, de una vegada?
Bueno, hay un doble mandato europeo y un mandato europeo para pidiendo que eso cambie, que se pongan de acuerdo. Hacía mucho tiempo que desde las instituciones europeas le están pidiendo al Estado español que llegue a un acuerdo, que los partidos políticos nombren a otro consejo. Y hay otro mandato para que en algún momento se reforme el sistema de elección, porque se ha demostrado que el modo en que se dirige ahora el consejo, pues lo que lleva es aún más politización de la justicia española.
Anem a aquesta llei d'amnistia, aquest acord que arribaven ahir de moment Esquerra Republicana i el Partit Socialista. Com valora una llei com aquesta, una proposta de llei com aquesta?
Bueno, todavía es que no conocemos el texto. Decía, ayer parece que se han ido filtrando algunas cosas. En las ruedas de prensa de ayer se dijo muy poco, pero todavía no tenemos una norma. Hombre, en principio la norma parece que no sería inconstitucional, parece que sería una norma constitucional. Es una manera de superar pues todo lo que pasó en torno al procés, ¿no? Después del procés hubo una respuesta de la justicia española, en muchos casos desproporcionada. El Tribunal Supremo no tenía competencia, pero aún así decidieron que intervenían y impusieron unas penas altísimas a unas personas, pues condenaron a 11 personas, a 11 años de prisión a alguien por organizar una manifestación. Es decir, que hubo una intervención judicial, yo creo que desproporcionada, que no era adecuada, y si esta ley se aprueba, pues lo que hace es reparar esa situación, pues yo creo que eso no es negativo para el país.
Per tant, ¿per què és important una llei d'amnistia com aquesta dia d'avui?
Bueno, lo que se trata es de reparar la igualdad, ¿no? Quiero decir que en Cataluña a muchas personas, por ser independentistas, los jueces lo han tratado de manera discriminatoria. Es decir, pues los han perseguido cuando no podían, los han metido en la cárcel cuando legalmente no podían, les han imputado actos de terrorismo cuando en realidad no habían cometido nada. Entonces, de lo que se trata es de reparar esos excesos judiciales, reparar la igualdad y que a partir de ahí, bueno, pues se les trate como a todo el mundo y podamos ya pues ponernos a negociar en Cataluña sin necesidad de tener personas pues perseguidas por los jueces.
Arandella, que se les trate como a todo el mundo, ¿eh? Reparar la igualdad. La dreta espanyola s'entesta a dir que aquesta llei afectaria precisament la igualtat entre espanyols.
Bueno, porque, a ver, ante el conflicto de Cataluña, la derecha recurrió a los jueces. Es decir, había un conflicto político donde no había ilegalidades, no había delitos, pero se decidió en la derecha que lo más conveniente era que la justicia interviniera. Intervino la justicia española, donde no había delitos se lo inventó, donde la ley decía que había que hacer una cosa, hicieron otra porque los jueces los encargaron de, digamos, de aplacar ellos lo que sucedía en Cataluña. Que ahora la derecha ve que todo ese esfuerzo pues se va a ir un poco al garete con la ley de amnistía. Entonces, evidentemente, pues están enfadados. Pero si se mira con perspectiva, de lo que se trata es de reparar la situación y de volver al punto en el que estábamos antes de que los tribunales intervinieran de manera excesiva.
Ja ho sap que som també en el país de les comparacions. Existeix una diferència notable entre aquesta llei d'amnistia i la que es va aprovar el 77? És a dir, es poden comparar les dues normes?
Bueno, yo creo que son momentos políticos completamente diferentes. Uh-huh. Lo que se trataba en aquel momento es que todo el derecho, todo el sistema de las leyes de la época franquista pues eran leyes injustas. Quiere decir que las leyes franquistas condenaban a personas a ir a la cárcel pues por algo tan inocente como pertenecer a un sindicato o a un partido político. Entonces allí lo que se trató en aquella ocasión fue de reparar el hecho de haber aplicado un derecho o unas normas injustas. En este caso no se está tanto ante normas injustas, no es que el Código Penal español fuera injusto, sino se trata de un uso, una utilización de las normas que ha sido injusto. Entonces, yo creo que son dos principios diferentes, aunque tienen algo en común, y es que se hace una excepción al poder de los tribunales para reparar una situación que nos parece que nunca debió suceder.
Mentrestant, hi ha tot plegat ja més en plana política. El Partit Popular maniobra al Senat per posar, com sap, traves a aquesta possible llei d'amnistia. En concret, prepara una reforma del reglament de la Cambra Alta, on té majoria absoluta per modificar, diuen, l'article que regula els projectes de llei declarats urgents pel govern espanyol o al Congrés. A tot plegat, Eva Granados ha acusat aquest dijous, Eva Granados del Partit Socialista, ha acusat aquest dijous al Partit Popular d'instrumentalitzar aquesta cambra amb una proposta de reforma del seu reglament que és clarament inconstitucional. Ho deia així la mateixa Eva Granados.
No tot s'hi val. La proposta que ha presentat de reforma del reglament al Partit Popular al Senat torna a ser una instrumentalització de la institució i el que és encara pitjor és clarament inconstitucional. No es pot canviar la Constitució modificant el reglament del Senat.
A parer seu, el que intenta fer el Partit Popular és inconstitucional?
Sí, 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 es claramente inconstitucional. La Constitución dice claramente que cuando una ley es declarada urgente, el Senado solo tiene 20 días para bloquearla y ellos van a cambiarlo, van a poner que en vez de 20 días tiene 2 meses. Es inconstitucional, pero entrará en vigor, con lo cual, bueno, lo único que va a conseguir el Partido Popular es retrasar la entrada en vigor de la amnistía, ¿no? Es decir, de lo que se tratan, ellos no lo pueden impedir, no lo pueden bloquear, pero pueden retrasarlo. Entonces, con la nueva reforma, pues en vez de 20 días bloqueada en el Senado, pues estará 2 meses, tendremos que esperar 2 meses, y bueno, lo que hay es inconstitucional, pero hasta que no se declare, pues estará en vigor.
Com a expert en res i menys encara en qüestions jurídiques, deixi'm preguntar-li com a expert jurista en tota aquesta qüestió i amb tot el que està passant els darrers anys, li pregunto una mica a l'engròs, eh? És veritat que estem pendents de certes resolucions a Europa que puguin decidir sobre el que va decidir el Tribunal Suprem el seu dia pels encausats en el judici del procés. Estem pendents de si aquesta nova llei d'amnistia és constitucional, no és constitucional, arriba al Tribunal Constitucional i què en fa aquest tribunal sobre tot plegat. Vivim en un país, els darrers anys, massa judicialitzat?
Bueno, vivimos en un país, yo creo, donde la justicia se ha vuelto activista. Yo creo que lo que sucede a partir de 2017, un poquito antes, 2015, es que el gobierno de entonces, de Mariano Rajoy, que ya no suena muy lejano, pues decidió que frente al desafío, porque era un desafío que planteaban los independentistas, que era, bueno, un desafío político con algunos aciertos, otros no, algunas cosas legales, otras ilegales, pues ante este desafío, pues él no quería responder y que tenían que responder los tribunales. Entonces intentó que el Tribunal Constitucional dijera que todo era inconstitucional, pues referéndum inconstitucional, las declaraciones del Parlamento catalán inconstitucionales, y también se decidió después, una vez que surgió el 1 de octubre, pues perseguir judicialmente. Claro, cuando tú un conflicto lo llevas a los tribunales y exiges de los tribunales que frenen todo un movimiento político, pues lo que lleva al final es a politización de la justicia. Los tribunales aceptaron el papel que se le asignaba y entonces intentaron frenar ellos un movimiento político. Y claro, eso nunca sale bien. A un movimiento político no se le puede frenar judicialmente. Si puntualmente se comete un delito, pues evidentemente hay que perseguirlo. Pero pensar que la única respuesta que merece una exigencia del 50% al menos del pueblo catalán, es decirle todo está prohibido, todo es ilegal y que los jueces respondan, pues eso lo que lleva es que al final el conflicto que se debería debatir, en vez de debatirse, se dice está todo prohibido y se politiza la justicia. Entonces tenemos una justicia española demasiado politizada y que ha tomado partido por un bando y que está perdiendo prestigio y credibilidad, claro.
Dit d'una altra manera, parlem massa de la judicialització de la política i massa poc de la politització de la justícia?
Claro, que son dos fenómenos que van juntos. Si usted resuelve conflictos políticos a través de los tribunales, al final los tribunales pues acaban pronunciándose y actuando como órganos políticos y no como órganos neutrales, efectivamente.
Joaquín Urías, professor de Dret Constitucional i exlletrat del Tribunal Constitucional, moltíssimes gràcies per atendre'ns a aquesta hora a la caravana Ràdio Estel, que vagi molt bé.
Gracias a vosotros, un saludo.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A la vida tots són riscos que s'han de prendre. Si no es mou, no guanya res i no arriba enlloc.
De 3:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, la ràdio expeditiva.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, amb Joan Trias.
Gairebé un minut que passa d'un quart de 10 del matí. Núria Ros, bon dia de nou.
Bon dia.
Albert Feixas, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Andreu González, bon dia.
Bon dia. Ho he dit d'aquesta manera perquè m'ha saludat avui.
Les cosetes de l'Andreu.
Vinga, va, qui m'ha estalquejat un dia com avui?
Doncs avui he estalquejat en Pep Plaza. Data de naixement, el 18 de juliol.
Uf!
Sí, n'ha fet ja 51, aquest
8
any.
8 de juliol...
Què passa?
Dia l'alzamiento.
Ah, bé, doncs sí, serà això. Bé, el seu signe del zodiac és càncer. Sin más.
Bé, ho ha provat, sí. Sí,
sí.
Sí? Sí.
No... És un signe una mica que ni fu ni fa.
Ni fu ni fa, eh?
Sí. Complicadot, eh? Depèn de com.
Ja, però hi ha com signes molt...
Molt marcats.
Molt marcats.
Com l'escorpí,
sí,
que veiem que no ens agrada.
Sí.
No, eh?
No.
No?
No, no ho sé. José Matosas és escorpí.
Fixa't.
I té els seus quès.
I escorpins, i escorpins que piquen bé.
Sí, 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 efectivament. Sí, sí.
Perquè, per vosaltres, quin és el millor signe de l'horòscop?
Macquari.
El vostre, no? Ah, val, val.
Bé, no, jo t'he de dir que balança, eh?
Sí?
Sí. Ui.
Diu que no, Núria.
Ui. Sí, perquè els capricorns ja són prou complicats.
Els capricorns són molt macos.
Bé. Ja? Soc capricorn, eh? Però sí. Jo no...
Jo també.
Querida
no Esperanza Gracia.
No defenso gaire capricorn, però bé. A veure, primer de tot, he de dir que Pep Plaza és una mica de tot, no? Humorista, monologuista, també canta i toca el piano.
Sí.
Imite Pedro Sánchez, Xavier Trias, també Pep Guardiola, Jordi Basté, Quim Masferrer... en fi, que és l'home de les mil cares, una miqueta, no? I això tot es veu al seu perfil d'Instagram, perquè són un seguit de fotografies i vídeos que li fan des del programa Polònia, òbviament, no?
Veus?
De tots els personatges que imite. La seva pell... T'he de dir que ja deu estar més que preparada, perquè si cada setmana el maquillen d'un personatge diferent...
Això gasta, eh?
Sí.
Això gasta.
Es deu tindre un skincare...
Clar, a la nit es deu cuidar bastant, eh?
Sí.
Perquè si no, es farà gran de cop, eh, aquest home?
Sí. No, t'he de dir...
Es conserva prou bé.
Que es conserva prou bé, la veritat.
És que 51 anys és jove, encara.
Sí, 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 i tant. Tot això, tot i això, es nota quan arriba l'estiu, no?, en el seu Instagram, perquè aleshores comença el postureig, que en diríem. Comença a tenir fotos amb un caiac a la Costa Brava, prenent alguna cosa,
això,
aigua freda...
Carai.
Que jo no hi he anat mai, eh?
Però... Vés-hi.
Sí?
Sí, home, i tant.
És recomanable, no?
Sí.
Després també està Lloret de Mar, que dius... Bueno,
no.
Lloret de Mar potser... No sé, mos passau aquí, no?
No, perquè tothom té mal concepte de Lloret de Mar perquè només ens centrem en la festa.
Clar,
la festa
sí.
És nefasta.
Jo t'he de dir que he anat al castell de Lloret de Mar
a
prendre alguna
cosa. És bonic, Lloret de Mar.
Sí, sí, veure la posta de sol des d'allà al castell.
Blanes,
és molt maco.
Blanes és preciós. Sí.
Ui, pues...
Sí, Blanes és molt maco.
Doncs tinc una imatge equivocada.
Veus?
Sí, de Blanes. Bé, dit tot això, es nota que li agrada la Costa Brava, no? I per si no fos poc, també el veiem en el seu Instagram fent pàdel.
Ah, mira.
Ep,
això és interessant, el pàdel.
Els matins, sí.
Està bé, això.
Bé. Podem parlar-ne un dia del tema pàdel, perquè
sí.
Hi ha molta gent contrària a jugar a pàdel.
Jo, per exemple.
Jo també? Però jo estic amb Joan, eh?
Sí,
per
sí,
què?
Sí.
Bueno. Argumenteu la vostra.
Doncs ja, perquè has de pagar una...
No vull faltar ningú.
Has de pagar una milionada per anar a...
Bueno, una horeta, una... sí.
Sí, sobrevalorat per mi. Que està, o sigui, jo hi he jugat, eh?
Sí,
i no
sí.
Que hi tornaré a jugar alguna vegada a la vida.
Veus?
Però ara, de cop, aquesta moda del pàdel... Perdona, el pàdel existeix de fa més temps
sí,
del que ens pensem. I és com l'esport una mica de...
Sí.
De moda, no? Ho direm finament.
Sí, una miqueta.
Sí, dels modernitos.
De pijos. Ja
sí,
està.
Pues ja, val, està, ja ho ha dit.
Sí, clar, parlem clar.
Sí, igual, parlem clar, és igual. Sí, és l'esport de pijos que paguen una milionada per jugar alguna cosa que s'assembla a tennis, però no juguen a tennis perquè no en saben.
Molt bé.
Això és el padel. Epa.
Sí.
Sí, 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 són germans.
Sí, sí, sí. Miqueta ja seria això.
Jo us mira, recomano una cosa.
El Magiró no... que ens diu que també li cauen malament els escorpins.
Bé, jo us diré una cosa. Si aneu a jugar mai a pàdel i us trobeu amb una persona que jugui a tennis, no hi aneu, perquè fareu el pena. Clar. Però és igual, no patiu. També és un home una mica nadalenc, i es nota, no?,
sí, eh?
En el seu Instagram, perquè, primer de tot, està ple de petits tions a una fotografia.
Ai, que maco.
Sí, ens agrada, perquè així segueix la tradició clar, catalana, no? Molt bé. Eh? Després també apareix ell amb algun familiar seu fumant un puro.
Ai.
Sí, que això és típic de la gent gran en els dinars de Nadal. És veritat.
Sí,
és veritat.
Sí, sí.
Vull dir, no,
i de
no
la tribuna del Camp Nou, quan en deixàvem fumar.
A banda, a banda. I també una fotografia del seu arbre de Nadal. Que deixem que us digui que aquí entri una miqueta, perquè sembla d'influencer.
Ah?
I dic que sembla d'influencer perquè només té 4 boles contades, gegantines, platejades,
oh,
i una corona dels Reis d'Orient. I dic, a veure, i on s'han quedat les volandes que es posen als arbres de Nadal? Han quedat desfassades?
És
no,
que
per
fa
favor.
Ben i s'endú.
Joan, si el tens a fora al jardí, d'acord. Però
el té dins, oi?
El té al menjador.
Eh? Val,
sí,
val, val, val.
El menjador, que t'he de dir, que el menjador té... És d'aquests menjadors de vidre, és a dir... Que...
De disseny total,
de disseny. Sí, sí, de disseny. Wow. És a dir, que tu veus ja tot el jardí.
Molt bé.
Una miqueta com tu, Núria Ros.
Sí.
Bé, a veure, té més de 1.480 fotografies, així que és evident que no ha anat fins al principi. Però sí que, però si m'he de quedar amb alguna cosa, és que és un autèntic showman.
Això sí que ho té.
I així ho demostra el seu perfil d'Instagram. Suposo que aquest és el motiu pel qual té 19.000 seguidors, perquè, també us dic, el desgavell del seu perfil és important.
Sí, eh?
Sí. M'he tornat una mica l'Elo, veient-lo, la veritat.
Més...
Només... Sí, només té aquests petits canvis, no?, de que quan arriba el Nadal, doncs, fotografies de Nadal, quan arriba l'estiu, fotografies de
postureig... Això ho fem tots, una mica.
Sí, una miqueta. Però bé, tot i això, Pep Plaza està aprovadíssim.
Vinga, va, el toc.
El vent, a veure, el vent.
Semblava Raimon, eh? El vent.
El vent.
La cara al vent.
No. Bé, sí, el vent a la cara. Sí, ja t'ho dic jo. A veure... Jo ja sabeu que en aquest programa vaig explicar que jo vaig estar en un festival, en Festival Medusa, que fa 2 anyets doncs, va tenir aquell incident d'una forta ventada i a mi em va caure un tros d'escenari al cap.
Sí, 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 sí.
Llavors, vulguis o no, el trauma se't queda.
Traumita, eh?
De per vida...
I el tenim aquí. El caralder, les mans al vent. De què ens parles avui? Del vent.
Sí, sí, no, no. Us parlo del vent, bàsicament perquè tinc jo aquest petit trauma de per vida o no, ja ho veurem. Total, que ahir amb les ventades,
sí.
I avui també una miqueta, i bona, o sigui, que vam viure aquí i bona part del territori, no?, em va remoure una mica l'estómac. I és que davant de casa meva, com vosaltres ja sabreu, Joan i sí. Núria, un arbre va caure.
És veritat. Sí.
Ahir a Madrid una persona es va morir perquè també li va caure un arbre a sobre.
Sí, però tu no et va caure a sobre,
no, no, per sort. No, no, per sort.
Val.
I a l'Hospitalet de Llobregat també va passar que ho va publicar pel corredor i a Twitter.
Sí.
Sí, és veritat.
Llavors, què faig jo quan fa vent? Fa molt vent, realment, com està fent aquests dies. Potser sóc l'únic que ho fa. Doncs bàsicament intento no passar per sota balcons, terrasses... menys a prop de terrasses de bar, que això és important, perquè alguna cadira et caurà al cap o algun parasol d'aquests... I tampoc a prop d'arbres. La meva vida, caminant pel carrer, quan fa vent, sembla un laberint.
Anava a dir, però on camines?
Sí, sí, no, no, vull dir...
Pot.
Sí, sí. Tota l'estona estic canviant el meu recorregut, bàsicament. I per si no fos poc, estic tota l'estona pendent dels meus costats i, sobretot, del que passi damunt meu. Perquè, clar, si veus que un arbre se t'està a punt de caure...
Marxo.
Marxes, cames, ajudeu.
Corre, corre, sí,
vull dir.
Sí, sí.
Llavors, no rigueu, però jo he estat a punt... de tapar-me el cap amb alguna cosa. Sí, bàsicament. Perquè si em cau alguna cosa, no sigui tan fort el cop, el cap.
Yeah.
Llavors, el paraigües, també us dic, no és una opció,
clar.
Perquè és el teu pitjor enemic en aquests dies.
Sí, si fa vent, sí.
Perquè jo me'n recordo quan va vindre el Dano, sí, crec sí, que va ser,
sí, sí, sí.
Que les bessures del carrer estaven plens de paraigües destrossats.
Sí, és sí. Això.
Llavors, si us plau, no feu servir paraigües.
És que això. Sense anar més enllà s'ha fet viral un vídeo d'una reportera de Televisió Espanyola, sí, crec que sí. Que és que estava fent un directe amb una forta ventada i el paraigua no li serveix de res.
També et dic...
Quasi se l'emporta el vent, eh?
Sí, sí, sí.
Des d'aquí, l'enhorabona a aquesta dona que va fer una feinada com a periodista que no tothom faria, eh? Perquè va posar...
El que no sé és com hi ha mitjans que envien...
Que permeten.
Sí, exacte.
Aquest és el tema.
En fi, mira, per cert, jo avui sortia de casa, deixem-ho dir això, perquè he pensat, ostres, m'he trobat una regadora a terra. Regadora? Regadera?
Sí.
A terra, i que ha caigut d'un balcó. Oh, i he pensat, sort que està la regadera, no ha estat el test.
Sí, 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 no, i tant. Jo tinc molta por amb els tests.
Tests.
Testos? Tests.
Tests. No, clar, s'ha de vigilar com fa vent, eh?
Vull dir, perquè a casa meva jo en tenim molts, no?
Sí. Ah,
perquè a mi iaia, doncs, això,
clar.
Li encanta plantar. Li encanta plantar plantes.
Ma llavors, iaia.
Sí. No, i a veure, sempre que fa una forta ventada, sempre se les endú.
Sí, 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 sí.
I més d'una vegada també s'ha endut la taula de fora.
Sí, sí.
Vull dir que ens la trobem al jardí moltes
com
vegades.
Com les jardineres.
Sí.
Ai, red flag, va.
A veure, les persones que tenen un serrell o un cabell frondós i no poden parar de tocar-se el cabell cap endarrere. Com si els seus dits i les seves mans fossin un pinte. Una pinta. No sé com ho dieu aquí.
Pinta.
Una pinta. Sí,
sí. Una pinta.
Jo, allà a Girona diem raspalla tot.
Ah.
Sí, sí.
Una som mica extrany, raros, eh?
Ja ho sé, ja ho sé.
Bé, em posa bastant dels nervis aquesta acció, no? Perquè em desconcentre molt. Ja sabeu que jo sóc una persona que em desconcentro fàcilment. Llavors, quan tinc molts inputs, tipus aquest del cabell de tirar-se-la endarrere, doncs em desconcentre. I si ho fas un dia, com ahir, per exemple, que feia molt vent perquè t'estàs expandint cada dos per tres, doncs mira, tu mig accepto. Però dins d'un establiment que no fa vent, per què ho fas? Per què ho fas? És com aquella noia del temps, de no sé quina cadena de televisió, que no parava, quan donava el temps, de moure el cap per pentinar-se. Cada paraula que deia, cap. Sí, bàsicament, a mi em posava molt nerviós. Amb el meu pare teníem una broma, però bé.
Mira.
Són cosetes que passen. Llavors,
cosetes.
Si us plau, no ho feu. És a dir, talleu-vos el cabell, si és que no... És que és veritat.
Per tu molestar-te, eh?
Imagina't Núria Ros tota l'estona tirant-se els cabells cap endarrere amb la mà.
Jo no faig això, però em toco molt les puntes, eh?
Sí,
això
sí,
no em molesta tant, eh? Això no em molesta tant, perquè jo també ho faig.
Val, si et molesta, em tallaré el cabell per tu, eh?
Ara, no.
Sí.
No,
sí.
Bueno, encara que me'l tallés, ho continuaria fent.
Sí, té
perquè de puntes n'hi ha, no sé què et rapis. En fi, eh?
Veus? Sí. En popular opinion.
A veure, avui m'he trobat aquest següent tuit que deia...
Tu pots, va.
Andreu, som-hi.
En quin moment tothom va manurac pel carrer si tot just començo a posar-me els outfits de tardor?
Sí, molt d'acord.
Oh, com que estàs d'acord?
Sí, molt d'acord.
Però que...
A veure. Ja tenim el premi a Costípera de l'any, aquí.
Jo és que... No, jo he arribat i aquí... Oi, tothom, quin fred... Estem a 15 graus!
No, t'ho compro.
A veure.
No. Jo avui he agafat la moto a 6:45 del matí i quasi em congelo i arribo com un iglú. Feia molt fred. No, a 15 graus estàvem avui.
T'ho juro. 13, 12.
N'estàs segur?
Sí.
Jo sóc del grup de persones que ja van a menorar, eh? O sigui, no sé com aniré a l'hivern.
A veure, ja...
Primer de tot... que el canvi ha estat brusc.
Sí. No, i el vent tampoc ajuda.
Però la meva pregunta és, primer de tot, vosaltres teniu... outfits de tardor i outfits d'hivern? O són una barreja?
És una barreja.
Sí, una barreja.
Val. Llavors, comencem bé aquí. Això no és el que anava a dir, tot i això, eh? Jo ja sabeu que sóc d'aquesta banda de gent que fins fa una setmana doncs, portava pantalons curts, però crec que cada vegada que em faig més gran noto més el fred, no? I aguanto menys les temperatures baixes. Així que a tots aquells i aquelles que aneu bastant curts de roba, vigileu, que després comencin a venir les baixes.
Clar.
Us he de confessar una cosa. Avui per poc no em poso l'anorac, és veritat, per venir a la feina, perquè déu-n'hi-do el fred que feia, com deia Núria Ros, ara mateix fa un moment. Per un altre costat, potser el nostre amic dels outfits de tardor entra a treballar en una hora decent en la qual ja ha sortit el sol.
Clar.
I fa una miqueta més de caloreta, no? Cap a les 10 del matí, podríem dir. I després, al migdia, ja fa la mateixa temperatura. Llavors, nosaltres al migdia semblem una mica... lelos, perquè anem amb la gran jaqueta...
Sí, molta gent.
I llavors passem calor.
Sí, sí, sí.
Llavors, no sé què dir-vos, la veritat, però jo aquest comentari no l'accepto per res del món. No és veritat, vull dir... em sembla molt bé que tinguis outfits de tardor i que no els hagis pogut fer servir, doncs mira, quina llàstima. Però què vols que et digui? Avui era dia de Nurak. Punt i final.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Vinga, Núria, quins consells ens portes avui?
Avui us porto els consells definitius per rentar els vostres edredons. Ah. Uns consells, clar, que en aquesta època de l'any...
Ara sí que hem de començar a treure,
Sí.
Van genials perquè, ara ho deia l'Andreu, comencem a notar el fred i, com a conseqüència, moltes persones ja dormen o estan a resa, a dos dies de dormir embolicades en aquests imprescindibles quan ve el fred, que són els edredons. M'encanten.
Sí.
I si està tan a gust a dins l'edredor...
Ai, sí.
El problema és sortir-ne, al matí. És un problema.
Sí.
Per cert, sé que jo el Magiró em va demanar que li portés els consells definitius per posar l'edredor dins la funda.
Sí.
Un dia li portaré. També li dic des d'aquí, que ens està escoltant el Magiró. No té massa complicació, És a dir, no sé quins consells trobaríem aquí.
A veure, jo el que vaig veure és que tu fas un canaló, és a dir, estires primer el llençol.
Clar.
Sí, sí. Després estires a sobre el nòrdic, diguéssim. Clar. I llavors fas un canaló obrint les dues puntes... I llavors tu, quan el desfàs aquest canaló, ja està dins.
Val, doncs més que portar-li els consells, un dia li dedicaré els passos exactes que s'han de seguir per posar l'edredor dins la funda. De moment, avui li porto al Magiró i a tots vosaltres els consells definitius per rentar els vostres edredons i no morir en l'intent.
Tengo frío!
Això. Jo crec que he agafat aquests consells de Lifestyle només per posar aquest.
No.
Era Núria Ros avui entrant a l'estudi.
Tengo frío!
Sí.
Això, senyores i senyors, és el que diran moltes persones. Si no, renten bé el seu edredor i s'han de conformar a dormir amb mantes, com em passa a mi.
Ai, no.
Sí. Per tant, vosaltres ahir em vau dir que ja estàveu dormint amb edredor. M'ho podeu recordar? Vau dir que no, Andreu González, sí. Joan Trias, sí, Albert...
Jo dissabte ja l'arrenco.
Ah, dissabte, sí. Val. Teniu algun truquet per tenir nets els edredons?
Posar-lo a la rentadora.
Ostres.
Posar-lo a la rentadora amb una pilota de tennis.
Amb una pilota de tennis.
Per què?
Per què? Sí, sí, expliqueu, perquè aquest consell no el tinc, Sí.
És veritat, és veritat.
Sílvia diu que també ho fa.
Com? Sí.
Perquè no faci males formes.
Eh?
La pilota de tennis li va donant a l'edredor i així no agafa mala forma. Clar.
Ah, val,
ara m'ho està explicant la Sílvia.
Val.
Diu que els edredons, evidentment, tenen plomes.
Clar.
I la pilota amb les pomes... ja no sé què estic dient.
Amb les pomes de les plomes.
Doncs això... és això, que no agafi mala forma l'edredor.
Doncs abans d'anar als consells, consell bonus track,
sí.
Que és posar una pilota de tennis a dins
la
rentadora...
De pàdel no.
No, de pàdel no. Val. De pàdel no, dins la rentadora per rentar l'edredor. Està molt bé, veus? No ho sabia. Som-hi amb els altres consells?
Som-hi.
Va. Consell número 1, fixeu-vos en l'etiqueta. Sí, perquè avui està sonant de fons Snowman, de Sia, una cançó molt típica d'aquesta època de Nadal, i com que avui parlem de fred, d'edredor...
Aquesta època de Nadal, has dit?
Ja li encanta.
Ai, perdó, se m'ha escapat, M'ha escapat, estic a punt de fer l'arbre, jo ja. No, perquè va, ambientem una mica aquesta secció, i el consell número 1 és fixeu-vos en l'etiqueta, val? Senyores i senyors, és de vital importància mirar i, sobretot, seguir les instruccions que indica el fabricant en l'etiqueta de l'edredor, perquè ell, ho sabem tots, el fabricant, sap millor que ningú com funciona l'edredor en qüestió.
Clar, clar.
Us penseu que ho sabeu més vosaltres?
No, va així.
Per tant, aquest primer consell és molt i molt senzill. Seguiu les indicacions del fabricant i no us equivocareu. No tireu pel dret.
Ara.
No tireu pel dret. Llavors, consell número 2, atenció amb el cicle de rentat.
Ui.
Amb això hi penseu vosaltres o no?
Jo només poso el de 45 minuts i vinga.
Oh! Apagui!
Què acabes de dir? Ai, quina barbarita! Ah!
Cada cosa va diferent.
Clar.
A veure...
Sí, sí, cada cosa va diferent. Aquí no hi ha debat, eh?
Ja ho sé.
Hi ha edredons però... molt diferents.
Sabeu què passa? Que jo tinc una por amb les rentadores, que no se m'encongeixi la roba, que no
clar,
es faci
doncs
malbé.
Si ho poses sempre tot igual, se t'escongirà.
No.
Bé, mireu, en aquest cas, depenent del material molt important del vostre edredor, haureu d'escollir un programa d'una temperatura o un altre, senyor González.
Val? Uh-huh.
Per exemple, els edredons amb teixits sintètics s'han de rentar sempre amb aigua freda.
Sí, senyora.
D'acord? O tèbia. però que no sigui calenta. Mentre que els edredons fets de cotó, ho sabem tots i totes, s'han de rentar amb un cicle de 60 graus. L'Andreu ara té una cara mussol?
Sí, sí, no, no.
No ho sabies,
increïble,
això?
Increïble, és que jo rento tot amb aigua freda.
No, no, doncs això és molt important. Si teniu un edredó de cotó, feu a 60 graus, sisplau. Sí, per la bona conservació i la llarga vida d'aquest edredó, que no són barats, precisament.
No, no, no.
Llavors, consell número 3. Eviteu les rentadores petites, és a dir, de petites dimensions. M'explico. Si a casa vostra teniu una rentadora que disposa de poc espai, la neteja del vostre edredó serà totalment deficient. Això jo no ho sabia. I inclús, en casos molt extrems, us podria arribar a trencar l'edredó. Val? Sí. Per tant, en aquest cas, el que hauríeu de fer és rentar els vostres edredons en un electrodomèstic amb un tambor capaç d'emmagatzemar com a mínim 8 litres. 8 litres.
Com a mínim, eh?
Com a mínim, val? Si no teniu una rentadora suficientment gran a casa, jo us diria que demanéssiu el favor a un conegut, perquè rentar l'edredó, que és un parell de vegades l'any, quan el poses i quan el treus.
Sí, sí.
Val. Doncs demaneu el favor a un conegut que tingui una rentadora més gran o porteu l'edredó a rentar en una botiga especialitzada.
Del qual.
No, no cal que ens comprem la rentadora més gran del món.
A més, ara hi ha aquestes rentadores...
Sí, és que... No
a cada cantonada n'hi ha una.
Sí, sí.
Allò que ho
pots fer tu mateix, eh?
Tipo Lava Express.
Lava Express, és que no em surt exactament com es diu. Però bé,
són
és una solució.
Són plantats en sec i totes
això.
Aquestes
Exacte.
Coses.
Llavors, consell número 4, no utilitzeu suavitzant. Atenció a aquest consell, perquè el suavitzant és un producte que no actua sobre la brutícia, sinó el que fa és donar sensació de suavitat als teixits, cosa que no necessitem pas en el cas dels edredons. No ho necessitem. De fet, els suavitzants als edredons fan exactament l'efecte contrari, que és accelerar el seu envelliment. Consell important, eh? Per tant, aquest consell és molt clar, no utilitzeu suavitzants per rentar els edredons. Detergent...
I ja està.
Final.
Jo n'he deixat d'usar bastant de suavitzant, perquè diuen que no li va gaire bé la roba.
Ala.
No, no. Hi ha molta gent que abusa del suavitzant
sí,
i això no s'ha de,
no
de fer. Llavors, penúltim consell, consell número 5, no abuseu tampoc del detergent. Val? Sisplau, és molt important que no us passeu amb la quantitat. En aquest cas, els experts recomanen utilitzar un terç del total del detergent per aconseguir una neteja correcta, però no excessiva, que al final és el que volem. Exacte. És a dir, un terç, màxim, 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 i sobretot després no m'hi poseu suavitzant, només una miqueta de detergent. I ja per acabar, però no menys important, consell número 6, eviteu la sobrecàrrega de la rentadora. Tot i que sigui temptador, jo ho sé, aprofitar al màxim la capacitat i, a més, per com està el preu de la llum a dia d'avui, no és massa recomanable. El tambor d'una rentadora ha de disposar d'aquest espai suficient perquè el detergent i l'aigua faci la seva feina correctament. Mm-hmm. Per tant, no abusem de l'espai i no fem un pols a la rentadora perquè, com a sobrecarregui, després no et quedaràs només sense edredon, sinó que et quedaràs sense rentadora. I després...
Gasto doble.
Gasto doble.
Fatal.
I ja està. Bàsicament és això, eh?
No, ja està, no.
Jo, la veritat, és que ho carrego bastant, la rentadora.
Doncs no ho has de fer.
Ara.
Sí.
Deia, ja està, no, que queda la fórmula.
Clar. I Andreu González, atenció a la fórmula, perquè no me feia res bé.
Sí, sí.
Va. Atenció, la fórmula és, avui una mica estranya, eh? Atenció a, obrim parèntesi, etiquetatge més cicle de rentat. Tanquem parèntesi. Menys, tot això, menys rentadores petites, menys suavitzant, menys abús del detergent, menys sobrecàrrega de la rentadora... Hi ha molts negatius avui,
sí, sí, no, no.
Però tot això serà igual. El edredón más limpio del mundo és el tuyo.
Bravo.
Oh. He dit bravo?
Bravo? Bravo Capravo?
Ara.
Clar que sí, bravo Capravo. Joan, em deixes començar amb una frase feta?
Tira, tira.
Però en Capravo agafa un nou significat. Atenció, tries. Tu saps que si tries Capravo segur que encertaràs?
Uau.
Oh, equip Caravana, això sí que és un bravo Capravo.
Bravo!
És un bravo Capravo de divendres.
Bravo, bravo, Albert. Ets boníssim, eh?
Tries. Tu saps que si tries Capravo segur que encertaràs? Jo això ho compro. Ho compro. Bravo!
Bravo, Albert, bravo.
Perquè a la vida només hi ha dues accions. Mireu, la de comprar de qualsevol manera i a qualsevol lloc, rotllo a la babalà, a lo loco,
clar, comprar
amb criteri, amb sentit comú, amb seny. Sisplau, catalans i catalanes, activem el seny. Clar que sí, seny. Així podrem dir bravo Capravo. Clar que sí, amb seny.
És
clar
així.
Que sí.
Capravo és la companyia de supermercats de referència a Catalunya amb quasi 65 anys d'història, des de 1959. Capravo és... Legión.
Legión.
De 100 supermercats a les 4 províncies de Catalunya. Caprabo aposta per la diferenciació a través de la salut, la producció agroalimentària de proximitat, els productes frescos, l'estalvi personalitzat, la varietat
tot,
la innovació.
Tot.
És que Caprabo és valors tradicionals de comerç de proximitat. A més, els hi regales als nostres oients una meravellosa cistella Caprabo cada setmana. Això és una festa! Caprabo és una festa.
És així.
A més, aquest mes de novembre, Caprabo ha preparat una cistella amb una gran varietat de productes bio que permeten seguir una alimentació equilibrada i variada de forma fàcil. Vols que fem una... el checklist?
Sí, home, sisplau. Vinga, què hi trobarem en aquesta meravellosa cistella gentilesa de Caprabo que sortegem entre tots els nostres oients cada setmana?
Plomes bio.
Ep.
Malmelada de nabius i gerds bio.
Que bo.
Blat de moro bio. Fa una bona cara, aquest
tot
blat de
bio,
moro.
Tot sí. Bio.
Flocs de cibada integrals, galetes d'espelta, cuscús bio, llenties cuites bio, gel de cibada natural, oli en loció de camèlia i ametlla, i per llegir i tenir consciència, la revista Sabor. Tot això a la cistella Caprabo. Que ja la cistella buida ja és una festa, ja és maquíssima.
Sí, 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 sí.
I a part, mira, els productes, tu saps que els productes bio estan certificats per un organisme de control?
Fixa't.
Porten una etiqueta.
Ho té tot.
Ho té tot. Vinga, anem cap a la pregunta. Mireu, va. No sé si ho sabeu, però avui és el dia del sàndwich. Sí, bonics i boniques. Des del 2021, el 3 de novembre és el dia del sàndwich. Però per què? Doncs molt simple, per celebrar que un 3 de novembre, però de 1718, va néixer John Montagu, el quart comte de Sandwich. Vinga, anècdota. John Montagu, que era un comte molt finolis i no volia embrutar-se els dits mentre jugava les cartes amb els seus col·legues, el servent va demanar: «Servent, si us plau, sigueu creatius. Si a un tall de carn hi poses dos trossos de pa, un amunt i l'altre sota, mireu quin mos més elegant que et poses a la boca sense embrutar-te els dits». I així va néixer el sàndwich.
Olé! Yeah.
Clar, a la vida, segons la meva percepció, hi ha dos tipus de persones. Aquelles que són més de pa de motllo, o sigui, pa de sàndwich,
sí.
I d'altres que lluiten per abraçar lo nostre, la tradició, el pa de pagès català.
Un clàssic. Clar que sí.
Jo sempre, si em preguntes pa de pagès,
jo també,
és meravellós esmorzar amb una bona llesca de pa de pagès.
Ara, sí.
Per això, avui divendres, a la pregunta Caprabo, i per aconseguir la ideal, la meravellosa cistella de novembre amb productes bio de Caprabo, la pregunta és la següent. Vosaltres, a la vida, per esmorzar o berenar, qui utilitzeu? Sou de pa de sàndwich o sou de pa de pagès?
Jo ho tinc claríssim,
jo també.
Eh?
Jo ho també. Claríssim. Aquí em sembla que tots...
pa de pagès.
Pa de pagès.
Sí. I que sigui bo, sisplau.
Si sabeu la vostra resposta, 663-99-30-62, missatges de text i de veu al 663-99-30-62, perquè avui, Albert, a última hora del programa... algun oient s'endurà amb aquesta meravellosa cistella. Ai, Déu meu! Bravo, Caprabo.
Bravo, Caprabo.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
És clar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovid Liposomal.
De qui?
Melatovid Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovid Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara demana el teu pack Melatovid Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
De què es parlarà? Amb Carme Munté, sotsdirectora de Catalunya Cristiana.
Dos minuts que passen de 3:15 del matí. Carme Munté, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan Trias. Molt bé.
No, ui.
Una mica esventada,
sí?
Com tothom.
Clar. Avui arribem bé, tots dos pentinats a la feina, sí. És un clàssic. Jordi Miralles, que pararia, demà cap al migdia.
Doncs molt contenta que
s'aturi. El fred no, el fred segueix.
Això ja està bé, el fred s'aguanta bé, toca. Però el tema del vent i el perill que comporta la caiguda d'arbres i altres...
Ens estem quedant sense arbres a Barcelona.
Fa patir molt.
En fi,
sí.
El que no fa patir perquè surt cada setmana puntualment és el Setmanari Catalunya Cristiana, que aquesta setmana de què ets parla?
Parlem, com sempre, de moltes coses, de molts temes interessants, com sempre, però mira, et porto una entrevista molt especial que li hem fet al Sergi d'Assís. Ell és monjo de Montserrat i és missioner al monestir benedictí de Tororo, a l'est d'Uganda, tocada a la frontera de Kènia, una de les zones més pobres de la Terra. El Sergi d'Assís, Gelpí, va néixer a Malgrat de Mar fa 48 anys i ell, des dels 10 anys que va entrar a l'escolania, doncs Montserrat ha format part de la seva vida. Ara bé, va fer un canvi i al novembre del 2020, des de llavors, és missioner a l'Àfrica.
Per mi, ser monjo aquí, venint de Montserrat, és un gran repte. A Montserrat hi ha una tradició monàstica molt sòlida i la comunitat està plena de persones molt i molt bones, i no exagero. D'alguna manera m'he trobat que tota la formació monàstica que havia rebut a Montserrat ara l'havia d'aplicar i ser-hi fidel, encara que en alguns aspectes aquí és més difícil. Sense el bagatge de Montserrat, penso que m'hauria estavellat. Però des d'una perspectiva social, em sembla que aquí a l'Àfrica els projectes del monestir faciliten una vida monàstica al costat dels més pobres.
Fixa't tu, la vida monàstica, fins on t'arriba, eh?
És que és un canvi molt, molt fort. I també per això volíem recollir el seu testimoni, perquè ens semblava molt interessant. Aquest monjo de Montserrat, que ara està de monjo doncs, també al monestir benedictí, com dèiem, a Uganda, aquest monestir de Tororo es va fundar l'any 83, el 1983, i actualment compta amb uns 40 monjos, la meitat aproximadament força joves i en temps de formació. Cal dir que el monestir pertany a la congregació alemanya de Sant Otilien, i té sobretot dos grans projectes socials. Una clínica oftalmològica de referència a tot el país i una escola d'oficis. En tots dos projectes s'hi acullen tant gent que té diners com persones sense recursos.
A través de diferents programes, a vegades ONG externes o la congregació alemanya, es fa possible que siguin atesos o que puguin estudiar a l'escola. Des que vaig arribar, m'he trobat amb una gran receptivitat a l'hora d'iniciar noves activitats o propostes, i els ho agraeixo molt. Fa un any em van demanar de ser el capellà de l'escola, on tenim sobretot nois i noies d'entre 20 i 24 anys, i per tant m'encarrego de la pastoral. Sovint són gent que ha patit o que ha passat proves duríssimes. Alguns els van abandonar de petits, o els pares van ser assassinats, o fills de famílies polígames amb moltes dificultats. Algun que havia viscut al carrer, mil històries. Vist com un regal molt gran poder-lo servir.
Històries i realitats de Kènia.
Molt diferents, molt diferents de casa nostra. Cal dir que a Catalunya, per la gent que estigui interessada a col·laborar amb els projectes que ara explicava el Sergi d'Assís, a Catalunya hi ha l'associació El Gra de Mostassa, perquè tots els que ho vulguin puguin donar suport als projectes socials del monjo. De fet, amb donatius de Catalunya, ara ens ho explicarà ell també, han pogut impulsar la millora, per exemple, de la dieta dels estudiants.
Sempre se'ls donava el mateix menjar. Poxo, una farina de blat molt sòlida i insípida, i mongetes. Ara, promovent una granja a l'escola, poden menjar verdura alguns dies i beure llet. El proper projecte és construir un gran galliner perquè puguin menjar ous i després posar arbres fruiters. A través d'ajudes vingudes, sobretot de Catalunya, també hem fet possible moltes operacions a l'hospital de nens i joves sense recursos.
Déu-n'hi-do la feina d'aquesta fent, eh?
Cal dir que, per exemple, hi ha una pàgina web que de fet està en construcció, però www.elgrademostassa.org, allà doncs, les persones que ens escoltin, que estiguin interessades a col·laborar amb els projectes, doncs hi poden anar. I ell ens explica també que hi ha un altre programa, no només aquest d'alimentació, que és el Social Program, perquè les persones puguin començar un projecte que els ajudi a tirar endavant les seves famílies i a tenir un futur.
Objectiu, l'empoderament. Que ells mateixos construeixin el seu futur. Però per això necessiten una injecció de capital, que després retornen. Estem fent un fons que ens permeti ajudar moltes famílies. Els resultats fins ara són molt i molt encoratjadors. És un programa que va més enllà del que fan els bancs i no busca fer negoci. Hi ha un acompanyament de les persones en els seus projectes concrets. Al monestir hem fet un equip de diverses persones per fer el seguiment de tots aquests projectes.
I a banda de tota la qüestió social, com dèiem abans, no? Li hem preguntat també si aquesta experiència missionera és una oportunitat per revisitar també la seva vocació monàstica.
Bé, l'esquelet monàstic essencialment és el mateix a tot arreu. Moments de pregària al llarg del dia i lecció, que m'ajuda molt, combinats amb el servei als altres. És qüestió de prendre-s'ho seriosament, siguis on siguis. A nivell monàstic, en aquest sentit, continuo fent el mateix. Pregar i intentar servir els altres. El més essencial no ha canviat. La comunió amb Jesús és a Montserrat i a l'Àfrica. Però sí que en alguns aspectes trobo que he canviat i que la proximitat amb els més pobres m'ha marcat. Diria que hi ha un abans i un després de venir a l'Àfrica.
Com no ha de canviar la visió personal, la visió espiritual i la visió del món sent a l'Àfrica i veient realitats realment colpidores, eh?
No, i a part, hi ha una part també crítica amb la realitat africana. És a dir, no és qüestió tampoc de vestir com la població africana, evidentment que té molts valors, però també hi ha molts reptes, perquè, per exemple, ell explica històries de bruixeria, històries d'envereniment de nois que, per exemple, doncs, tiren endavant i els altres, per una qüestió d'enveja, els hi posen verí, o ell mateix que ha vist també com la seva vida podia estar amenaçada i que l'han alertat de que anés amb compte. Per tant, també hi ha una qüestió molt crítica en aquest sentit de la realitat de l'Àfrica. I per això, una de les preguntes que li hem fet també, com és llegir l'Evangeli des de l'Àfrica?
A l'hora de predicar-lo és molt estimulant, perquè has d'intentar reinterpretar els textos de sempre per aplicar-los a una realitat absolutament diferent de la nostra d'Occident. Per exemple, no fa gaire vaig fer una homilia parlant sobre la bruixeria i com afrontar-la cristianament. Una altra va ser sobre la poligàmia, perquè aquesta és la realitat que es viu. I l'Evangeli diu tant i tant. És preciós veure com parla a tota realitat humana, sigui la que sigui. I a l'hora de viure personalment l'Evangeli a l'Àfrica, m'ha passat una cosa que m'ha fet bé. Jo vaig venir amb la intenció d'ajudar, de fer, de ser agent de pau i bé. I, en canvi, m'he trobat que, sobretot, són els pobres els qui m'evangelitzen i em fan créixer.
els pobres evangelitzen i el fan créixer. El Sergi d'Assís diu que pel que fa a tornar a casa nostra, diu que ho deixa en mans de Déu, diu que s'ha de discernir amb el seu acompanyant espiritual i també amb el pare abat de Montserrat. Ell diu que convé que s'ocupi d'aquesta pregunta, però que no li preocupi, perquè diu que és un altre, que és Déu el que guia les nostres vides. Uh-huh. Si la gent que ens escolta vol seguir totes les vicissituds, totes les experiències del Sergi d'Assís en aquest monestir benedictí d'Uganda, ho pot fer a través del blog La Font de Greccio, que de fet s'ha convertit en el principal canal de comunicació sobre la seva vida a Uganda, els projectes, les vivències o altres reflexions. Ell intenta que sigui un espai on es puguin trobar a gust tant creients com no creients. És un espai molt actiu, t'ho dic, perquè hi he entrat molt sovint i sempre hi ha molts articles que explica. I de fet, a partir d'aquest blog, ell va obrir un altre espai que es diu El Jardí dels Arbres, que és una trobada online mensual amb lectors del blog per aprofundir determinats temes.
Mira, veus?
Per tant, aquest blog, fondegreccio.blogspot.com, per les persones que també tingueu interès a seguir a les experiències, vivències i reflexions del pare Sergi d'Assís.
I si voleu ajudar, www.elgradamostassa.org, aquest web en construcció, en el qual podreu ajudar a totes aquestes expectatives.
Cal dir que el reportatge, evidentment, l'entrevista, hi ha fotografies.
Sí.
D'alguna manera podeu veure in situ doncs, quina és la realitat, com dèiem, no? Hi ha, per exemple, un noi de l'escola d'oficis, hi ha uns infants que estan asseguts a terra menjant en comú doncs, una mena de farinetes. Després també hi ha una foto molt maca del petit Sergi amb la seva mare, perquè va ser batejat amb el nom del Sergi d'Assís perquè ell va beneir la mare just abans del part. Sabem les dificultats que comporta tenir criatures parir a l'Àfrica, i per tant doncs, com que el pare el Sergi d'Assís la va beneir, doncs li van voler posar el nom a la criatura.
Molt bé. Què més hi trobarem en el setmanari aquesta setmana, Carme?
Com dèiem, molts temes. Per exemple, tenim un reportatge ampli que ha fet la nostra companya, la Carme Scales, que es diu Talent sense etiquetes. Parlem de fundacions i empreses que donen feina a persones amb discapacitat funcional i intel·lectual.
Importantíssim, això.
Per exemple, la portada que tenim aquesta setmana, que hi veiem treballadors de la Fageda, dels iogurts de la Fageda.
Mira, fa poc en vam parlar també en aquest programa, amb la Fageda, que fa iniciatives xulíssimes, de veritat, i que ha obert un nou establiment. No sé si els companys ara em podran ajudar a dir on era aquest nou establiment de la Fageda, que per això vam entrevistar els companys de la Fageda d'en Jordà. En fi, sigui com sigui, és que ara no el recordo.
No, però
el diré, ja em sortirà, no patiu.
No, però per exemple també hem parlat del Centre Especial de Treball La Torxa, que també té com a objectiu la integració social i laboral de persones amb discapacitat, amb un grau igual o superior al 33%. Uh-huh. És a dir, coneixem, gràcies a aquest reportatge de la Carme Scales, una sèrie de projectes que tiren endavant empreses, fundacions, moltes d'elles a vegades fundades per les mateixes famílies, per pares, a vegades impulsades, que volen donar una sortida laboral als seus fills. Un altre tema, a Terra Santa, el nostre corresponsal a Jerusalem, el PJ Armengou, ens parla de les víctimes cristianes a Terra Santa. També, per exemple, entrevistem la Judit Colell.
Home!
Què?
Boníssima, aquesta.
Sí?
Sí, home.
Ella és presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català. Parlem d'ella, de la seva trajectòria, del valor del cinema, l'aportació cultural. Parlem també, entre d'altres temes, de la 20a mostra de cinema espiritual de Catalunya, que recordem-ho que es fa del 15 al 30 de novembre.
Importantíssima a casa nostra aquesta mostra de cinema.
Que ahir se'n va fer la presentació.
Sí, senyora.
I va el nostre company, i va anar el Miquel Àngel Codina, el nostre company, amb l'Agustí Codina, que ha fet fotografies, i va haver una entrega de premis, protagonitzat per l'Abraham Morriols, el periodista de TV3, amb el Carles Armengol i tots els impulsors d'aquesta mostra de cinema. Amb mossèn Peyo Sánchez, que cal recordar que aquesta mostra va començar impulsada pel capellà barceloní mossèn Peyo Sánchez. I, Joan, molts altres continguts que podeu trobar, com dèiem, a Catalunya Cristiana.
Està molt bé, això. Mira, que m'ho passen ara els companys, que tota la gent de la Fageda ha inaugurat la Granja de la Fageda, un servei de bar-cafeteria a Olot, per continuar generant ocupació per persones en situació de vulnerabilitat. Una granja o un servei de bar-cafeteria, vaja, que es troba a la plaça Mercat d'Olot. Gràcies, Núria, per aquesta informació. Doncs allà la podeu trobar, perquè sou gent molt trempada que s'ocupa sempre de qüestions socials. Carme, per últim, ens queden segons, però no vull deixar-ho de dir mai. On podem trobar el Catalunya Cristiana?
El podem trobar a les parròquies, el podem trobar a llibreries com la llibreria Claret, el podem trobar a la pàgina web, el podem trobar a l'iquios.cat, la plataforma de l'APEC, de l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català. El podem trobar de moltes formes i maneres i de forma molt fàcil.
Ara, el millor que podeu fer és 93-409-2770, demaneu per la Carme Monter i quan us la passin li dieu: Carme, escolta'm, que em vull subscriure, això com es fa? I ella us ho farà fàcil,
aviat,
fàcil.
Aviat, això s'ho serem aviat.
Carme Monter, sots directora de Catalunya Cristiana, moltíssimes gràcies, com sempre, que vagi molt bé.
Gràcies, bona setmana.
Ràdio Estel.